El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
De 2:15 del matí, avui la tertúlia una mica més reduïda. Ja saben que han escoltat l'entrevista a l'alcaldessa, una entrevista mensual que fem aquí a la ràdio municipal, i tot just ara comencem tot seguit la tertúlia de Ràdio del Monestir en companyia del Roger Lipadró, molt bon dia.
Molt bon dia.
Del Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I el Víctor Alexandre, molt bon dia també.
Molt bon dia.
Ahir coneixíem que Sant Cugat és una de les ciutats més riques de Catalunya, si agafem com a denominador a la renda per càpita. Situa, com dèiem, la nostra ciutat en una posició que, per cert, aquí a Cua.cat Reacció teníem algun que altre debat si aquest denominador que dèiem, de la renda per càpita o la renda familiar, servia per visibilitzar realment la situació familiar de moltes famílies, o si, per exemple, el fet de les mitjanes, no?, que agafen el més ric i la mitjana, no?, del més pobre, aquí Sant Cugat, amb les dades de l'atur tan baixes que tenim i amb les rendes tan altes, es converteix o no en un parany. No sé què en penseu. Realment, clar, hi ha dades, vull dir que ens indiquen que Sant Cugat és una ciutat, almenys, on hi ha gent amb altes capacitats econòmiques.
Quina és la mitja?
La
renda per càpita.
La renda per càpita mitjana se situa, vull dir bé, però, un moment, que és que porto 50.000 papers. Ara us ho diré,
A veure si els que estem aquí entrem o no hi entrem.
Entrem, mira com ho sabia de memòria.
Fa l'efecte que aquí entrem per la banda de baix.
20.500 euros anuals. Insisteixo, això és una mitjana, no està dient el valor més alt. És el que situa, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, que ahir ho publicava, la xifra supera en un 26,6% la mitjana catalana, que se situa en 16.200 euros. Sant Just d'Esvers, Sant Quirze del Vallès i Tiana segueixen Sant Cugat en el rànquing de ciutats amb la renda més alta del país. El Vallès Occidental, amb 16.600, també està per sobre, una mica per sobre de la mitjana catalana, és la tercera comarca més rica de Catalunya. Què en penseu de tot plegat, Víctor?
Jo crec que els que som aquí la fem pujar molt, Sí, sí, això ajuda molt, No seria el mateix... No, és veritat, Però, perquè, clar, tot el món de la cultura normalment va molt bé de butxaca.
I del teatre?
Sí, la cultura. Sí, sí. Però, Matà de Pera, m'imagino que també deu estar en el lloc... en un dels llocs alts. De fet, són poblacions que fan pujar una mica la mitjana de la comarca. Clar. Però és com tot, aquest 26, vull dir, estem per, el 26%, no? Era per damunt de la mitjana?
Sí, un 26,6.
Clar, és com tot, realment, escolta, a Sant Cugat tots coneixem gent que ho passa molt malament. És veritat que comparat amb altres poblacions, la mitjana de la gent està bé, diguéssim, oi? Però tot i així, esclar, hi ha persones que no, que pateixen autèntiques necessitats vitals. I per tant, hi ha molt mileurista també, molt mileurista, que no és aquella persona que és pobra de solemnitat, però que és un mileurista i que per tant és molt difícil viure. Si és difícil viure en general a Sant Cugat, que és una població on és car viure, encara es nota més. Són xifres, jo crec que són xifres que està bé, com orientatives, i diu sí, està molt bé, clar, és veritat, jo crec que és un flux, hi ha un flux de barcelonins que venen a Sant Cugat per una sèrie de coses, i que la gent que ve, és veritat que en general la gent que ve a Sant Cugat no és gent que estigui en una situació molt, molt crítica, però perquè per viure aquí es necessiten certes coses, però vaja, quan acabes de saber la xifra dius, val, I sí. Què, no? La meva vida continua exactament igual.
Anem amb el Roger.
Sí, avui justament també en un mitjà de comunicació, el Tot Sant Cugat, ja ho podem dir, oi? També porten d'altres xifres de Càritas. Càritas enguany fa 50 anys que està prestant servei, jo crec que un molt bon servei a la gent necessitada, i parla d'un 2,5% de la població que rep assistència a través de Càritas. No oblidem d'això, eh? No, no ens oblidem d'aquestes xifres. Són xifres que també, a veure, aquestes jo me les crec, eh? Jo me les crec, sí, perquè sí, no, sí, no provenen de l'Estat ni de govern, sinó que són
xifres... De fet,
xifres,
Càritas sempre són... fa... Cada any, doncs...
Fa balanç.
Fa balanç, sí, i mostra unes xifres que molta gent diria, ostres, això és Sant Cugat, vull dir, amb l'atenció d'aquest miler de famílies moltes vegades que, sí, que tenim una idea.
Trenca el mite, no? Trenca la llegenda.
Jo m'he trobat amb gent, a vegades... que del poble, que aquí es diu molt, i els altres pobles també, no? Gent de tota la vida del poble, que te'ls trobes que surten de Càritas i quan et trobes de cara amb ells, t'ho diuen, diu, mira, estic així, però t'ho diuen com un amic, com si tinguessin alguna mena de...
Sí, sí, de recança.
De recança i de por i tot això. I de fet està passant, eh? Això són xifres que són reals, jo me les crec, i que, a més, aprofito per dir que fan una tasca increïblement positiva, diària, amb el menjador social, uh-huh, amb tema de roba, d'aliments, etcètera, etcètera. Per tant, jo...
Deia el Rogeli abans d'antena, no? Són 50 anys de Càritas sense fer tampoc massa soroll.
No, exacte, són gent que la feina la fan el dia a dia i, a més, això, amb total discreció i amb molta efectivitat. Jo, des d'aquí, el meu reconeixement i la meva gratitud per aquesta tasca que estan fent a la parròquia des del mossèn, que és un mossèn que, a part, ja n'hem parlat algunes vegades, la sensibilitat que té pel tema patrimonial, doncs també la té per la gent més senzilla, més pobres. Jo diria que això és l'evangeli autèntic aplicat al dia a dia, que és el que cal.
Domènec.
Sí, és que el passa, diguéssim, que amb estadística sempre funciona igual, no? Diguéssim, tu et menges dos pollastres, jo no me'n menjo cap, però la mitjana és que ens hem menjat un pollastre cada.
Exacte.
No? I, per tant, això és una trampa. Quan es donen aquestes xifres, s'haurien de donar també quins són els percentatges de les rentes més altes i quins són els percentatges de les rentes més baixes. I, aleshores, això, diguéssim, ens permetria veure una mica més. És a dir, el que cal saber és si el 80% d'aquesta riquesa el tenen només un 5% o el té un 40%, perquè les coses varien molt. I aquestes dades, diguéssim, també s'han de donar, si no, no s'entén uh-huh. res. I pel demés, a veure, sí que és cert que estem en una situació en què Sant Cugat, doncs, hi ha necessitat, i Càritas és un exemple, diguéssim, molt gran, i a més és un exemple de que ha solucionat molts problemes que no s'ha hagut d'enfrontar l'Ajuntament, perquè, diguéssim, l'existència de Càritas i els convenis que finalment es van aconseguir establir, diguéssim, amb l'Ajuntament, doncs no és l'Ajuntament qui solucioni les coses, sinó que ja ho fa la parròquia, i aleshores, diguéssim, això... No únicament la parròquia, perquè també...
I la Creu Roja, també.
Sí, també,
tant, sí, sí, i l'Església Evangèlica, que uh-huh, també, diguéssim, sí, sí, doncs, també té la seva col·laboració i demés. Però em refereixo de que, de vegades, les institucions oficials el que fan és derivar coses d'aquestes i treure's problemes de sobres. I que, al final, és la pròpia societat, amb els seus voluntaris, que van allà i que treballen absolutament de forma desinteressada, qui permeten, diguéssim, doncs, canalitzar tota aquesta ajuda.
Ja, home, som rics o no aquí a Sant Cugat?
Jo crec que l'estadística aquesta és falsa, perquè...
perquè ara us explicaré una cosa.
No, perquè aquí surt una mitja de menys de 2.000 euros al mes. Uh-huh. I és impossible, perquè si la ciutat més rica, la mitja
clar,
és baixa.
Que ja anar...
Són 1.800 euros. Teniu en compte que aquí la gent que està a Sant Cugat, per exemple... No, els primers, les ètnies que hi ha aquí, que n'hi ha, sembla, 99, la primera no és cap immigrat, o sigui, no és cap sud-americà, és França. França, tots són executius, famílies que viuen aquí perquè tenen uns càrrecs. Aquests executius francesos no cobren menys de 1.800 euros, és impossible. Per tant, aquí hi ha una gran diferència amb gent que cobra molt més i gent que com de Càritas, que estan molt malament, i de la casa mitja, que cobren sobre això. Però si es fes ben feta, la mitja seria més alta. Si és ciutat de Sant Cugat, que és de les més riques de Catalunya.
Sobre aquestes dades que comentàvem, la renda per habitant d'aquest 26% de mitjana a Catalunya de Sant Cugat, la dada, la macrodada que s'agafa per fer aquest càlcul és la renda familiar disponible bruta. Això vol dir que la mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva, remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació, sinó que també està influïda per l'activitat de l'administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Per elaborar la renda familiar disponible bruta per habitant, es prenen com a referència les estimacions de població de l'1 de juliol fetes per l'IDESCAT. Sobretot, són dades de l'IDESCAT. Què ens indica això? Que el que està fent és una comparació a nivell català. Vull dir, no entra a valorar o a especificar la situació de cada municipi, sinó simplement està agafant barems per poder comparar entre municipis. Vull dir que també la feina de l'IDESCAT també està molt emmarcada en l'estadística i en la comparació entre municipis. Si no tinguéssim aquestes mitjanes per fer una fotografia, l'IDESCAT fa fotografies de moltes coses, des dels cognoms fins al nivell de vida, no? A Catalunya ens permet doncs poder precisament fer doncs com aquests rànquings o comparar amb la mitjana catalana, la mitjana del Vallès Occidental o amb d'altres municipis de l'entorn. Per tant, evidentment, i aquí estem tots d'acord, hi ha elements que s'escapen o que per verificar una mica la situació real de moltes famílies, perquè, insistim, hi ha aquesta mitjana, no? Vull dir que estableix un topall en el que suposadament doncs, haurien d'atribuir ingressos, però, insisteixo, tampoc es pot fer directament, perquè és el que diu també el Jaume, no? Que sortiria doncs, a aquestes rendes que precisament no es corresponen, per exemple, al nivell de lloguers o en el nivell de compra d'habitatge. No? Més temes d'aquí de la ciutat, precisament també els oïdors d'aquí de la ràdio, si han sentit l'entrevista d'alcaldessa, també doncs, han pogut seguir una mica les observacions en relació doncs, a aquesta darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la Torre Negra, que deixa, en el cas de Núñez i Navarro, diu que deixa clar que l'Ajuntament ha actuat de mala fe. Insistim doncs, que amb aquesta, i entraré també en vocabulari una mica específic, però el que ha anul·lat aquesta sentència és la modificació del PGM en l'àmbit de la Torre Negra aprovada el 2012, en el que ha passat, havia canviat la classificació de la major part dels sòls del sector de la condició d'urbanitzable no delimitat a la de no urbanitzable. I això el Tribunal Superior de Justícia ho ha anul·lat. Aprofitant precisament, parlàvem abans d'entrar en antena amb el Domènec Miquel, sobre, i ahir també la tertúlia vam comentar una mica l'opinió dels petits propietaris que diem doncs en aquest cas, en aquest problema que arrossega, i d'aquí també hem aplicat aquest adjectiu de col·laborat perquè van sortint sentències i recursos per part de l'Ajuntament i que s'està allargant un pèl aquesta qüestió, una mica que és el que com es respira, per exemple, després d'aquesta última sentència del Tribunal a nivell dels petits propietaris de Torre Negra.
A veure, tenim un problema, i és que nosaltres, evidentment, diguéssim, ens queixem sempre que Madrid judicialitza la política. I aquí Sant Cugat, amb el cas de Torre Negra, l'Ajuntament fa exactament el mateix. L'Ajuntament sap perfectament que si porta aquest recurs a Madrid, el perdrà. I tanmateix l'hi portarà. Per guanyar temps, perquè mentrestant preparar un altre pla, que quan surti el Núñez el tornarà a impugnar i amb una mica de sort, com que ja han demostrat lo bé que ho han fet, perquè porten 4 sentències de Tribunal Suprem en contra, doncs, en fi, no valdria la pena que ens comencéssim a seure una mica i començar a pensar què punyeta s'ha fet malament, perquè alguna cosa s'ha fet malament. Si no, el Tribunal Suprem, diguéssim, no diria el que està dient fins ara. Si les coses es haguessin fet bé. Doncs no valdria la pena de seure, ser una mica més humils i dir, ens hem equivocat, intentem arribar a una solució, pactem una solució, diguéssim, amb els propietaris i trobem una sortida?
I es podria pactar?
Si no, home, jo penso que sí. Però, jo penso que sí.
Domènec, no sé si tot això, a banda de la llei, que està clar, que ja ho has expressat, hi ha un tema també econòmic important aquí. L'Ajuntament realment té suficients recursos per fer-se càrrec dels petits propietaris que allà tenen un terreny i, per tant, poder utilitzar o poder-los transformar en el que tots volem, que és una zona verda, que és una zona forestal, per tant, i parc. Llavors, pel bé de tothom. Llavors, diguéssim, els que són petits propietaris i no tan petits propietaris, com és el cas del Núñez, estan tots d'acord en arribar a alguna solució tenint en compte que l'aportació econòmica és important, perquè, a veure, deixem-nos de punyetes, la llei és la llei i els diners són els diners. Suposo que en un moment determinat també els diners és una qüestió molt important. Allà la gent que tenen propietats, el que no volen és que estigui com està ara, o sigui, deixat, no volen que els hi prenguin de les mans per 4 duros perquè són terrenys que tenen un valor, almenys l'han tingut i el segueixen tenint, i per tant, clar, com a propietaris jo puc entendre i entenc que defensin les seves propietats, però llavors aquí hi ha d'haver un intermediari o algú, en aquest cas l'administració, com tu deies, no?, que s'ha de fer càrrec de tot això, a part del tema estrictament legislatiu.
A veure, jo diria que hi ha dues posicions diferents, una que és la posició de Núñez i una altra que és la posició dels altres propietaris. Uh-huh. Diguéssim, a veure, el Núñez va comprar i va haver una sèrie de propietaris doncs, que van decidir vendre i uns altres que no. Val. Aleshores, la posició de Núñez és molt simple. Ell, abans de comprar, va anar a l'Ajuntament i va demanar un certificat urbanístic i l'Ajuntament li va fer un certificat urbanístic conforme allò era urbanitzable. I, per tant, després, una vegada ho ha comprat, li diuen, miri, doncs ara no és urbanitzable. Lo qual ell diu, perdoni, això se'n diu estafa. Així de simple. Per tant, ell té una posició determinada i té, diguéssim, en tot cas, unes expectatives diferents. A veure, que el Núñez ha fet gestos envers l'Ajuntament és claríssim. El sector Torre Negra té un aprofitament, que és l'aprofitament mitjà del PGM, i igual que el Turó de Can Mates, i igual que, diguéssim, doncs, Bupalleres ho és. Núñez ha fet el gest de baixar aquest aprofitament fins a la meitat. I encara, diguéssim, diu, escolti, és que això és moltíssim. A veure, ha fet el gest de baixar fins a la meitat. Dóna-li, diguéssim, alguna oportunitat, dóna-li alguna sortida. I en quant a l'altre, és clar, a veure, és evident, si tu vols el cotxe del Víctor, i ja sé que el Víctor no té cotxe,
no.
Si tu vols el cotxe del Víctor, a veure, no pots pretendre fotre-li el cotxe al Víctor i quedar-te tan tranquil i que ell es quedi sense protestar. Vull dir, el cotxe del Víctor té un valor, i per tant, tu, si vols el seu cotxe, li hauràs de comprar. Però doncs és això el que es tracta, diguéssim, amb la resta. La ciutat creu que necessita aquests espais. Perfecte, arribem a un acord de preu. És això, simplement, no és res més que això. El que no val és aquesta posició que adopten determinats polítics en l'Ajuntament que diuen, no, escolti'm, això re, perquè això és el rústic i això no val res. No, perdoni, perquè ho digui vostè, vull dir, doncs esclar, llavors, l'única solució que tens, l'única defensa que hi ha, són els tribunals.
Però creieu que si el Núñez va acceptar la meitat, estaríeu d'acord que es pogués edificar poc?
Va proposar, no va acceptar, el Núñez? Va proposar rebaixar la meitat.
La meitat, va.
Però, sí, que no li van proposar
llavors,
bé, si no va ser
es podria ella, acceptar, va... perquè a mi em sembla que no es pot acceptar, va haver l'error de l'Ajuntament, però que no es pot acceptar és que es faci ni una sola edificació a Torre Negra, no?
Torre Negra té, diguéssim, alguns problemes, Torre Negra, diguéssim, té uns problemes que hi ha quatre nuclis edificats en allà. I, per tant, aquests quatre nuclis se'ls hi ha de donar una sortida o altra. En aquests quatre nuclis hi ha cases que tenen 110 anys, que no és broma,
Però es parla de tirar-los a terra, aquestes edificacions?
No. Se'ls deixa, diguéssim, en els llimps legals.
Ja.
Bueno, per veure, diguéssim, algunes d'aquestes cases, diguéssim, el sector, per exemple, de les cases del fons, aquestes cases, el PGM els hi reconeix que són sòl urbà. El que passa és que, com que són unes coses fetes en els anys 60, no tenen les infraestructures que avui es demana pel que se'n diu sòl urbà consolidat. Per tant, a veure, quina ha sigut l'actitud de l'Ajuntament? L'actitud de l'Ajuntament és dir, feu un pla parcial i aleshores jo. I això implica que comença dient l'Ajuntament, ens heu de donar el 10% de l'aprofitament mitjà i heu de comprar en els veïns que no han edificat, els heu de comprar això perquè això ho convertirem en zones verdes. Perdoni, el tracte ha de ser exactament el mateix que les planes. Oi que les planes el que s'ha aplicat ha sigut la llei de barris? Doncs aquí també s'ha d'aplicar la llei de barris igual que les planes. El que no val és que en un lloc es faci un tracte i en un altre es faci un tracte diferent.
Yeah.
Aquest és el problema. A veure, Torre Negra el que s'hauria de fer... A veure, el que va fer la primera desqualificació de Torre Negra va ser el Sebastià Jornet. El Sebastià Jornet és un arquitecte que té el Premi Nacional d'Urbanisme. Em sembla que, per tant, no cal discutir sobre les seves capacitats. El Sebastià deia, aquí tenim un problema que l'hem de solucionar. I aquests tres nuclis els hauríem d'unir a través, diguéssim, doncs unes franges d'edificació que no siguin molt denses, però que això, però que tinguem aquí una cosa consolidada i que aquesta gent pugui viure, home, amb el que es demana avui dia. Ja sé que fa 100 anys es demanaven unes coses diferents, però el que es demana avui dia, doncs, se'ls hi ha de donar també a aquesta gent perquè també hi tenen tots els drets. Clar, si llavors ens posem en aquest plat ni una sola edificació, aquesta gent els estàs condemnant. No, però, els estàs condemnant completament.
Però des d'un punt de vista pràctic el que s'hauria de fer és això, no? El que està fet, no tirem res a terra del que està fet, però ni una sola casa més nova per començar. I això no es podria fer.
Tu estàs disposat a pagar?
Per no edificar una casa nova. Si es porta al tribunal i es declara que va ser un error...
Tu estàs disposat a pagar?
Depèn de l'import.
Aproximadament, diguéssim, és entre 3.000 i 4.000 euros per veí de Sant Cugat.
És impossible. L'Ajuntament, cap ajuntament ho pot suportar.
No despistis. Jo t'estic dient, tu estàs disposat a pagar 3 o 4.000 euros, diguéssim, perquè no s'edifiqui a Torre Negra? No em parlis de l'Ajuntament. Tu estàs disposat a no pagar? Com a ciutadà?
No, és que no estigui disposat, és que no puc.
Vale.
Que sa, no puc.
Vale.
I si no puc, no puc.
Vale. Doncs què?
Llavors estem condemnats a poder edificar.
Bueno, per què els altres han d'estar condemnats perquè tu no pots?
Sí, però jo penso que Collserola és Collserola, Torre Negra és Torre Negra, i no... va ser un error de l'alcalde de l'època, no?
Bueno.
O de l'arquitecte de l'època, però...
A veure, en l'any 2000, si s'hagués agafat, i ho vam dir-ho per escrit, i està entrat a l'Ajuntament, diguéssim, per escrit, vull dir que no es pot al·legar ignorància a aquest respecte. Si s'hagués agafat tot el que faltava urbanitzar Sant Cugat i s'haguessin fet unes compensacions, a la ciutat no li costava un duro. I hauria obtingut de forma absolutament gratuïta Can Busquets, Can Montmany, Torre Negra, etc etc. Veure, Can Busquets s'ha pagat, Can Montmany s'ha pagat. Per què Torre Negra, diguéssim, no s'ha de pagar? S'ha de pagar igual que els altres. Ara, per què, diguéssim, es va fer això? O veure, si tu tries i dius no, jo no faré aquestes compensacions, és perquè hi ha algú que en surt més beneficiat, no? O no? A veure, si tu estàs perjudicant en el conjunt de la ciutadania, perquè la ciutadania pot tenir una cosa gratuïta, però al final l'ha d'acabar pagant, tu estàs, diguéssim, actuant de mala fe respecte a la ciutadania, eh?
No, és que no ho entenc. El que entenc és que no s'hauria de ficar més a Torre Negra.
No, Jaume.
Jo crec, com a ciutadà, crec que no s'hauria de ficar més.
Jaume, fixa't el que t'estic dient, eh? T'estic dient que, d'acord, diguéssim, amb que no s'ha d'edificar Torre Negra, per això té un preu.
Yeah.
I, a part de dir, jo no vull que s'edifiqui més, tu has d'estar disposat a assumir aquest cost. I si no, no val.
I si no, no val. Hem d'acceptar que es pugui edificar.
Bueno.
Clar, això és el futur, no.
Bueno.
I em sembla que no...
I jo pregunto, la compensació hagués pogut... No hi entenc gaire, però la compensació en el seu moment, ara potser ara és impossible o gairebé impossible, no hagués pogut passar per un intercanvi, és a dir... la gent que, la
això
gent...
és el que estàvem proposant
anys endarrere, 15-20 anys endarrere, que a Sant Cugat hi havia molt terreny encara per edificar. Tinguem en compte que aquí tenim 45 quilòmetres quadrats d'extensió al nostre territori. Uh-huh. és un dels més grossos del Vallès. En el seu moment no s'hagués pogut dir, escolti, miri, vostè que té allà una hectàrea, mitja hectàrea, dues hectàrees, el que tingui de terreny, això mateix nosaltres li podem buscar o li podem canviar per un altre terreny de no sé on. de no sé on, per exemple,
del turó de Can Mates,
per exemple, no? Per exemple. I ja està, aquesta gent ja la traiem d'allà, la situàvem en un altre indret.
Exactament.
Podien continuar fent la seva, tenint el seu, les seves propietats, perquè a veure, la terra, jo aquests dies m'he venut un hortet petitet, i no sabeu el que em dol, això, la gent que venim de poble una miqueta, i els que hem tingut alguna mica de terra, res, estic parlant des de 60 metres quadrats, el que ens dol vendre allò i me'n donen 2.000 euros i és molt, 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 estic parlant d'un altre lloc, clar, però vull dir, la gent que ha tingut terra, està arrelat a la terra, que per tradició ha heredat alguna cosa, difícilment se la vol treure de sobre. Aquesta és la part, diguéssim, més emocional. Però ja tornant una miqueta amb el tema estrictament econòmic i jurídic, també aquest diàleg havia d'haver existit. De dir, escolta, allà la intenció de l'Ajuntament és que hi hagi un parc. I el parc és un parc que demanen no solament que es fa necessari perquè sigui un pulmó de Sant Cugat i del Vallès i del Barcelonès, sinó també perquè, a més, hi havia, al seu moment hi va haver manifestacions per part d'entitats santcugatenques, de molta gent que va anar i va fer, va fer manifestacions en contra de tothom, no?
Precisament...
d'Ajuntament i propietaris. Vaja, sí. Acabo. El que volia dir és això, és que al seu moment... A mi em sona que això era factible.
Ara no
un canvi,
fer, ara ja no
un canvi
fer, no.
I ja llavors no. L'Ajuntament tenia les mans lliures per a poder
no.
fer una mica el que
si
volia.
No pot ser, no pot ser.
Però clar, ara, tant el Tribunal Constitucional com el propi Ajuntament estan amb les mans lligades. Ara ho tenim fotut.
L'opinió general de Sant Cugat és de que deixem Collserola com està. Bueno, Torrenegre com està.
Sí, sí,
en
sí,
general,
sí,
eh?
Sí, sí. Jo hi estic d'acord. Però el problema no és aquest. El problema és que si l'has de deixar com està, tu has de compensar d'alguna manera els propietaris. El que no pots dir és... Mira, diguéssim, nosaltres volem disfrutar d'allò i vosaltres us foteu. Vosaltres, diguéssim, ho perdeu. Això no ho pots fer-ho. Ja, home, això no és just.
El propietari és dels terrenys, eh?
Esclar, evidentment.
Tu que no està edificat, eh?
Sí, però és igual. Però tu, diguéssim, els has de compensar. Aquests propietaris tenen uns drets.
Clar, encara, sí, sí, sí. Encara
per tant, els has de compensar d'una forma o d'una altra.
Encara que vingui a través d'una expropiació.
Clar, esclar.
Clar, perquè...
És un tema complicat, eh?
Clar.
Jo ja és laberíntic al final. Jo no opinaré perquè no seria just, perquè tinc un prejudici en relació al senyor Núñez i Navarro. Com a depredador del medi ambient, eh? Sí. Per tant, no seria just opinar, perquè, clar... però també em sembla un error brutal de l'Ajuntament de l'època que allò es considerés urbanitzable, perquè d'aquí plora la criatura. Perquè si haguéssim tingut la sensibilitat que ara defensem i que diem que protegim aquest pulmó, l'haguéssim tingut aleshores, no hi hauria hagut problema, perquè si el senyor Núñez de Navarro li haguessin dit no, és que això no és urbanitzable, així ja no compro.
Clar,
si resulta que li dius que és urbanitzable,
clar. Quin ajuntament hi havia en aquella època?
I a sobre tens un paper que ho demostra perquè et donen la concessió.
Doncs era legalment l'ordenació del PGM del 76.
Un tal Joan Aymeric.
Carai.
Ah, sí.
Jo pensava que era anterior.
No.
Jo m'imagino que David...
No, el que ha possibilitat precisament la reordenació territorial va ser el PGM del 76 i a partir d'allà, doncs, en funció de cada ciutat, de cada municipi, podien anar programant les diferents zones. En aquest cas, Sant Cugat, una va ser Torrenegre.
Pensa que, diguéssim, tant el pla del 53 com el pla del 56 contemplen Torrenegre com a zona urbanitzable. I ningú va protestar. És cert que, per exemple, i ho dic una mica per veure les actituds de l'Ajuntament de Sant Cugat, la zona de les Planes estava declarada zona d'especial protecció forestal. I va mirar cap a una altra banda i va deixar que allà dalt es construís un barri de barraques, perquè el que es va construir a les Planes va ser un barri de barraques. I quan es van suprimir, diguéssim, els barris... Sí, això jo t'ho puc explicar molt bé.
Sí, sí.
Com que cada any faig la sortida del Club Muntanyenc en allà i la porto fent més de 16 anys...
Ho hem de deixar aquí, com ha canviat. En aquesta tertúlia de butxaca de divendres, Rogeli Padró, Domènec Miquel, Jaume Pla i Víctor Alessandra, gràcies per haver vingut.
Bon cap de setmana.
I el ho deixem aquí. Nosaltres tornem dilluns a partir d'un quart del matí aquí a la tertúlia del Gall del Monestir. Gràcies.